Estàs escoltant Penedès en xarxa. Everybody's made a clay. That's what they used to say. Truth stepped on a saw. Now everything there was big and small. Just little crying robots. Program me, I wanna win the race. I wanna find a place where the king locked up the princess. Jump the fence, drink a little bit. Red wine, mistakes, apology.
Passen 7 minuts de les 11 del matí i amb aquesta cançó que ens parla d'errades i de vi negre obrim aquesta secció setmanal amb Vinzeum. Avui als estudis de Ràdio Vilafranca ens acompanya el conservador del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, el Jordi Ferrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi, parla'ns una miqueta d'aquesta música que parla de vi negre amb la qual hem començat.
Bé, doncs, com que això de buscar cançons del vi n'hi ha moltes, doncs a mi m'agrada remenar una mica a veure què hi ha pel món i gent que no sigui gaire coneguda però que soni bé. I aquest m'ha sonat molt bé. Es diu Jack Johnson, és hawaià.
És hawaià?
Ex-surfista professional.
Què dius ara? Quina història?
Que quan va tenir un accident de surf, que el va fer plegar del surf, per dir-ho així, va estar tocant la guitarra, component, cançons, i va treure algun disc, va estudiar cinema a Califòrnia, i va tornar a Hawaii pues, fent pel·lícules, fent les bandes sonores de la seva pel·lícula, va fer una discogràfica, i a part de formar una discogràfica, a més té una fundació sense ànim de lucre per la conservació del medi ambient a Hawaii.
Aquest senyor té una vida de pel·lícula.
Sí, és de les 75, tampoc no és tan gran.
És un juvenall.
Sí, sí. Doncs bé, i fa una música molt fresca, molt divertida. Bueno, ja, i home, amb el seu punt crític, no? Que ja està bé, no? Que siguem crítics, però que ens ho prenguem una mica a la broma, perquè a vegades costa prendre les coses en broma.
Ens quedem amb Jack Johnson i també amb aquesta cançó que parla del vi, Red Wine, Mistakes, Mythology. Avui el Jordi ens ve a parlar d'un projecte, d'un gran projecte, que va néixer durant la pandèmia i que es titula Museu Obert. Què és?
Exacte, bueno, Museu Obert va començar una mica abans de la pandèmia.
Abans i tot.
El que passa que ens ha anat de perles, per dir-ho així. És una proposta de l'empresa Nubilum, que és una empresa catalana que es dedica a la documentació i la gestió de col·leccions i que té una divisió que es diu Coeli. I ells ens van proposar formar part d'aquest programa pilot, d'aquesta posada en marxa d'aquesta plataforma online, que és bàsicament de difusió de col·leccions dels museus de Catalunya. Vam començar que érem 4 o 5 museus i ara en l'actualitat són 24. 24 museus de tot Catalunya i col·leccions de Catalunya que participem en una plataforma on es pot trobar el catàleg, per dir-ho així, un catàleg de col·leccions dels diferents museus que hi participem.
A Catalunya quants museus hi ha? Saps la xifra?
No, perquè museus, hi ha els museus registrats,
sí,
que són els que, segons la Generalitat, compleixen tota la normativa.
Sí, recordo aquells anys en què Vinzeum no estava registrat, va caure.
Va caure del registre i l'hem recuperat, el vam recuperar fins i tot mentre estàvem en reformes, cosa que és bastant meritori. Deixem que ens posem una medalla.
I tant, i tant.
Ho som museu registre de la Generalitat, hi ha bastants, però llavors, a més, hi ha col·leccions i col·leccions obertes al públic, que són espais privats o semipúblics que no tenen potser totes les condicions, però bueno, que tenen col·lecció patrimonial i que també la cuiden. Vull dir, a vegades no només per tenir el títol, vull dir que ja la cuiden, però potser falten alguns paràmetres que no tenen. Doncs n'hi ha bastants, per sort, hi ha bastantes col·leccions obertes al públic i museus, i que anem treballant i anem no només guardant el patrimoni, sinó també donant-lo a conèixer, i aquesta plataforma ens va molt bé, i ens ha anat molt bé durant la pandèmia, perquè precisament nosaltres estàvem parlant just abans del primer confinament, del març de l'any passat, i va ser just en el moment del confinament que vam fer el volcatge de totes les dades. Nosaltres tenim un programa informàtic on tenim totes les fitxes dels objectes. La
descripció... Què és una fitxa?
Una fitxa. Una fitxa és un lloc, és una base, dintre una base
ara
de dades.
Ara són telemàtiques, no?
Sí, són informàtiques, sí. És un programa que es diu Museu Plus, que està implementat a tots els museus de Catalunya, en principi ha de ser aquest programa. I allà hi consta doncs, les dades bàsiques, el número d'objecte, que és com el seu DNI, per dir-ho així, el número de DNI dintre del museu, i també el nom de l'objecte, la descripció, les mides, la història de l'objecte, com va ingressar al museu, quan va ingressar al museu, i totes aquestes dades, l'estat de conservació, la seva ubicació dintre les col·leccions, clar, si l'has de trobar. No només has de tenir un objecte, sinó que l'has de ser fàcil de trobar. I aquest programa serveix per gestionar no només la informació que tens d'aquesta peça, sinó trobar-la quan la necessites i també anar actualitzant la informació que tens a partir de les consultes que es fan, etc, etc. Però clar, és una fitxa molt pesant, amb molta informació, i la plataforma del Museu Obert el que ens permet és donar a conèixer les diferents col·leccions amb una informació mínima, que seria la informació més o menys que tindries quan vas al museu a veure les cartel·les que hi ha al museu.
Mira, per exemple, ara tinc museuobert.cat al portàtil, he clicat Vinzeum, m'han sortit les fitxes i n'he obert una a l'atzar, relacionada amb la temàtica principal del museu, una ampolla. Veig la imatge i la fitxa i trobo la descripció, ampolla, la datació, 1962, materials i tècniques, vidre bufat, vidre verd transparent... i el número de registre, aquest DNI al qual tu al·ludies.
Exacte.
Per tant, aquí a Museu Obert la fitxa és molt senzilleta.
És molt senzilleta, sí. Però va molt bé perquè si algú busca amb una intenció més científica o aprofundir més en un tema, sap el que hi ha, més o menys, i llavors és adreçar-se, si vol anar més enllà, és adreçar-se al museu i nosaltres, doncs, des de la banda de conservació, l'atendrem i pot fer la consulta de tota la fitxa, de la imatge, pot venir a veure l'objecte o els objectes. Si hi ha més objectes dels que surten a la plataforma, també li podem dir i també els pot estudiar. És a dir que és una primera base, primer per satisfer una mica la curiositat i veure què hi ha o coses interessants, i després doncs, per ser un primer pas per una consulta més a fons.
T'he preguntat que era una fitxa perquè ens estaves explicant que just abans que esclatés la Covid-19, ara farà un any, al març de l'any passat, havíeu volcat tota aquesta informació a museuobert.cat.
Sí.
Però havíeu simplificat les vostres fitxes, que entenc que són més completes a Vinzeum.
Sí, no es van el que se'n diu migrar. No es van migrar tots els camps de les fitxes, totes les dades de les fitxes, sinó unes fitxes concretes que són aquestes que has vist tu, que has descrit perfectament, les que surten al Museu Obert. Llavors, a partir d'aquestes, tu tens una plataforma d'usuari, com a museu, com a gestor, que tu, a partir d'aquestes fitxes, d'aquests inventaris, tu el que pots fer és triar una sèrie de peces per temàtiques, o fer una sèrie de cerques, i a partir d'aquí fer una proposta de cerca. Perquè l'avantatge que té aquesta plataforma és que tu, el que visita aquesta plataforma, pot fer diferents tipus de cerques. Pot agafar i fer cerques lliures, o sigui, per nom d'objecte, i contra tots els museus.
Aquests 24.
Si vols fer totes les ampolles que hi ha a tots els museus de Catalunya que estan dintre de la plataforma,
poses
ampolla, i a més hi pots fer una cerca avançada. Si vols ampolles verdes, per exemple. Si estic parlant de memòria, doncs
sí,
et sortien totes les ampolles verdes que hi ha als museus que estem aquí. Però llavors també això és el que és una cerca lliure, per dir-ho d'alguna manera.
O pots cercar el museu que t'interessi.
O el museu que t'interessa. Només les ampolles verdes que hi ha al Museu de la Vida Rural, jo què sé. Vale?
Jo, per exemple, ara he posat Vinzeum i em diu que hi ha gairebé 13.800 peces.
Penjades a la plataforma?
A la plataforma.
Sí. Però, també t'haig de dir, que en total nosaltres tenim unes 20.500 peces al museu. Llavors diràs, com és que només hi ha el 67% de les peces penjades a la plataforma?
Per què heu deixat aquestes restants?
No estan penjades les peces que, per exemple, no tenen fotografia, que la fitxa no té fotografia digital, evidentment seria molt difícil, no és que et poguessis fer una idea d'una peça que no té, no la veus? Hem de pensar que és de difusió, és una eina de difusió més que de científica, pròpiament dita. I després tampoc hi ha les fitxes que són conjunts. És a dir, nosaltres tenim fitxats els jaciments arqueològics o les intervencions arqueològiques. Entre aquesta intervenció arqueològica hi ha molts objectes que s'han tret de l'excavació. Normalment no estan individualitzats un per un, sinó que es fa una fitxa conjunta.
Posa'ns un exemple. Per exemple, custodieu el que surt a Font de la Canya,
per
oi?
Exemple, sí, una part sí, però està molt en part científica, i en part en recerca científica, i en part tot allò. Per exemple, Mas d'Embuixos, que és un jaciment molt gran.
On està?
Que està és a Pax, on hi ha les bodegues Torres. Va sortir un jaciment molt important. I ha sortit, tenim gran quantitat de milions i milions de fragments. Ja et puc dir que estem...
Milions és real,
jo diria
això?
Jo que arribar al milió de fragments de ceràmica, sílex i companyia i ossos, segur. Doncs bé, clar, també tenim una fitxa. Llavors, què passa?
Una única fitxa pel jaciment.
Pel jaciment o intervenció. El que passa? Que hi ha peces que sí que estan individualitzades per la seva importància, perquè han format part d'una exposició, perquè han estat cedides en préstec per altres exposicions o per fer recerca. Llavors, aquestes sí que estan individualitzades i tenen una fitxa a part. Però a tots els que són les fitxes de jaciment, que en tenim més de 600, clar, són 600 fitxes que ja no entren. Hi ha altres fitxes que no tenim fotografia feta encara dels fons.
Per què? Perquè... No es fotografia tot en un museu?
Es fotografia tot el que va entrant, es fotografia, però hem de pensar que el museu, per sort, és un museu que té molta història i té uns fons des de fa molts i molts anys. I quan van començar a informatitzar les fitxes, doncs n'hi ha que no tenen fotografia. Llavors necessites una persona que es dediqui només a fer fotografies. Estem parlant de 20.000 peces, ja que sí que en tenim 13.000 i pico aquí. També t'haig de dir que fent el bolcatge ens va servir per veure que hi havia alguns problemes de vincular... Bé, és un problema tècnic. Vale? Tenim la fotografia, però no sempre està ben vinculada. S'ha trencat, perquè fa molts anys que estem amb el Museu Plus, i s'ha trencat el vincle entre la fotografia i la fitxa digital. Llavors, això vol dir que s'ha de restaurar aquest vincle. Però, bueno, és una cosa que estem solventant i que de mica en mica anirem augmentant.
A banda dels jaciments, hi ha algun fons que necessiti més fotografies que altres?
Sí, el fons de paleontologia, per exemple, és el fons que potser ens falta més fotografia. Els exemplars més importants, els holotips, els paratips i les peces que han estat en exposició, això, aquestes ja estan fotografiades. Però, clar, en queda un fons molt gran que encara falta per fotografiar. Bé, bueno, és un procés que anem fent de mica en mica, és una d'aquelles coses que es van actualitzant contínuament.
Passa el mateix a altres museus. No és habitual tenir totes les peces, si el museu té història, no partit de zero, sí, fotografiades.
Clar, bé, bueno, som... Els museus amb història tenim l'avantatge que tenim un fons molt gran, de que tenim un bagatge molt important, però també la desavantatge és aquesta, que has d'actualitzar tots aquests objectes, que a vegades tens no, amb uns llistats que són individuals. Per exemple, el museu estava dit en diferents seccions, i llavors cada secció tenia el seu tipus d'inventari. Llavors, el que hem fet, el que portem fent des de l'any 90, 91, 92, és...
Van fer
una campanya, allò, en aquell moment van fer una campanya d'uniformitzar aquesta base de dades, i tenia des del número 1, que és una dòlia, fins al 20.561, que ara mateix potser és un vano, per dir alguna cosa, un ventall. Doncs clar, tot això porta molt, ho vam poder fer perquè, com que vam haver de traslladar al museu totes les col·leccions del museu per poder fer les reformes al Palau, a Cal Pai Figues, etc, doncs vam tenir que anar fent revisió a mesura que anàvem introduint aquestes fitxes a la base de dades. I clar, això ens ha permès poder ara tenir més aquesta quantitat de peces, perquè potser som el museu que tenim ara a la plataforma més peces penjades. Però bàsicament és per això, perquè doncs, la feina que ja hem fet abans ens ajuda ara a poder-ho tenir actualitzat.
Ens estaves parlant del tipus de cerques que permet aquesta plataforma, museuobert.cat. Hem explicat que podem cercar per temàtica, ampolles de vidre verdes, per museu, vinzem, i ens surten aquestes gairebé 13.800. Però es poden fer, deies, altres tipus de cerques.
Sí, unes cerques que se'n diuen unes propostes que poden ser transversals, és a dir, que poden estar fetes per diferents museus, per dos museus o per tots els museus, de manera col·lectiva, o bé per cada museu pues, té les seves propostes per oferir al públic. Nosaltres tenim, bàsicament, tenim unes 5 tipologies d'aquestes cerques. Tenim 24 propostes de les 58 de Museu Obert, per tant, tenim un 41%. Són nostres?
Som uns... Medalla de nou?
Som medalla de nou, home. Si no ens ho diem nosaltres...
I tant, i tant.
Tenim per exposicions, és a dir, exposicions que hem fet en el passat, doncs agafem i pengem tot el que són les fitxes de les peces que han format part d'aquesta exposició. Com, per exemple, l'exposició del Sireni, o com, per exemple, l'exposició del Martí Castells de figureta de diorama. Tenim altres exposicions també, com la de cartografies, bueno, doncs les diferents... Doncs, és una manera de perpetuar, de tornar a veure aquestes peces que han estat en aquestes exposicions. Un altre tipus de propostes són les d'activitats. Durant el confinament vam fer l'activitat dels ocells, on explicàvem els diferents àmbits hàbitats dels ocells. Vam penjar les xarxes vídeos del Xavier Bayer, etc., que parlaven dels ocells. I nosaltres vam penjar al Museu Obert una proposta de cerca dels diferents tipus d'hàbitat dels ocells del Penedès. Doncs a partir d'un ocell,
bon dia,
doncs tots els altres ocells, ous i nius, que estaven relacionats. I això està penjat també amb el Museu Obert.
I fer una
un altre tipus són actualitats.
Això ho heu d'explicar més, perquè hi ha molts fans de la secció d'ornitologia que reivindiquen que en el nou museu tingui un paper i ara mateix poden gaudir-la a Museu Obert.
Exacte, doncs per això estem aquí. També hi ha un tipus de proposta que és d'actualitat. Per exemple, per la Festa Major, vam penjar tot el que són els objectes relacionats amb la Festa Major.
Cartells, bàsicament.
Cartells o obres de Pau Boada, alguna obra de Pau Boada, que també hi ha un dibuix de Pau Boada.
La llibertat d'expressió és un dret reconegut arreu.
Veig una proposta vostra que es diu un plat a taula.
Un plat a taula i un joc d'ous.
I un joc d'ous.
I un joc d'ous.
Explica.
A veure, aquest és un altre tipus, que és les curiositats. El plat a taula és tots els plats que tenim al museu. Tenim una col·lecció de ceràmica espectacular, en la col·lecció del mossèn Bonet i altres col·leccions particulars que han arribat al museu, i tenim un fotimer de plats. La xifra oficial és un fotimer.
Un fotimer,
segurament. I llavors, clar,
és molt científic, Jordi.
És molt científic, però com que estem parlant del Museu Obert, que és més divulgatiu que científic, doncs em permet un luxe.
I tant.
Si tu mires el tipus de presentació que té la plataforma, tu si agafes aquesta proposta que obres i veus com un mosaic de plats.
Plats i plats de tots colors.
Que no només és per satisfer la curiositat, sinó que fins i tot té un aspecte estètic. I el mateix ens passa amb el joc d'ous.
Crec que hi ha unanimitat.
Els ous, el joc d'ous es refereix a tota la col·lecció d'ous de la col·lecció d'ornitologia que tenim.
A l'hora de rebutjar aquests preceptes...
Ous d'ocell, exacte. És tots els diferents, les postes d'ous d'ocells que tenim de la col·lecció estan allà col·locades. I també fa un efecte visual d'empat, gairebé.
Però també... Hi hauria
dona aquesta, a conèixer aquesta col·lecció, però a la vegada també dona un efecte visual d'impacte, doncs, que crea atenció al visitant.
He trobat una altra proposta vostra, premses en trasllat.
Sí, això és aquestes de les activitats, de les actualitats. Com que actualment estem fent el trasllat de les premses,
que generen.
Doncs vam voler especificar aquesta cerca, doncs, perquè no amb aquesta cerca tu aquest enllaç el pots penjar a les xarxes.
No hi ha
la gent pot accedir
cap,
i és una manera també d'interactuar amb la gent. No,
cap,
vull dir, no només pots actuar a la plataforma, entrar a la plataforma, sinó que amb l'enllaç que et facilita, és molt fàcil penjar-ho a les xarxes, al Twitter, al Facebook, a l'Instagram, i llavors la gent que pugui accedir a partir d'aquest enllaç amb aquesta
el director
proposta concreta perquè està relacionada amb una notícia concreta del museu.
I aquestes 10 premses que veiem fotografiades aquí a museobert.cat són les que aniran a la nova exposició.
Sí. Ja estan,
són les que heu estat traslladant.
Sí, estan instal·lades al primer pis.
Sí, ja estan al seu lloc.
Sí, i ara falta, hi ha les peces de la premsa gran, la premsa lliure, que ara hi ha una activitat frenètica de restauració, la Carmina i l'equip, que ara són 3 persones, s'han incorporat una noia ara fa poc, en pràctiques, i estan treballant a tot drap per deixar la premsa de Viga a punt pel seu muntatge, que serà en breus.
I mentrestant, al seu voltant, continuen les obres.
Sí, no para. No para, la cosa no para. I que duri.
Tornem a aquestes cerques, perquè han sortit les premses i ens ha portat a les obres i el que passa en aquest primer pis. Tornem a les cerques, aquestes propostes que feu diferents.
Sí, doncs queda un altre tipus, que és la temàtica. Per exemple, hi ha el vi en mesura, que és on podem trobar totes les mesures de vi que tenim al fons, i també el món de la bota, el món de la bota, que seria tots els objectes que tenim relacionats amb les botes. Hi ha els diferents tipus de botes, però també hi ha les eines de boter i tot el que estigui, les trepes de bota, les etiquetes de bota, tot això està en aquesta cerca. Tot el que està al voltant de les botes de fusta, doncs ho podeu trobar, i que tenim nosaltres al museu, ho podeu trobar amb aquesta proposta. I no cal que facis tu la cerca, sinó que ja te la proposem, per dir-ho així. El que un visitant podia tardar temps a buscar, ara vull botes, ara vull un tirafons, ara les etiquetes de bota. Doncs ho tens tot concentrat en aquesta proposta.
I porteu un registre dels visitants que té Museu Obert, de la interacció que hi ha hagut aquest temps?
Sí, sí, rebem un informe cada mes de Coeli, on ens diu el número d'usuaris i les visites dels visitants que han tingut i des de quin tipus de dispositiu es la comparativa. Per exemple, el mes passat va haver 323 usuaris a tota la plataforma i nosaltres vam tenir 94.
Està molt bé.
Un 29%.
No sí, està sí. Mal, no medalla, està de mal. Nou.
Nada, ping. I de visualitzacions, n'hi ha hagut en total 2.808, això en un mes, I el del museu n'han tingut unes 548. No, unes no, 548.
Clavades.
Que és el 19%.
Molt
que
bé.
Tampoc no està gens malament.
I ha d'anar creixent la plataforma?
La plataforma, la idea és que vagi creixent. És una cosa que ha ofert l'empresa, de manera gratuïta, per dir-ho així, als diferents museus, per poder implementar aquesta plataforma i fer-la créixer. Jo crec que és una bona iniciativa que pot ajudar els museus a fer una de les seves missions més importants, que és divulgar el patrimoni. No? Que moltes vegades no podem divulgar a l'exposició temporal o exposició permanent, sinó que, a més, això ens reforça en aquesta presència. I fer-ho durant la pandèmia ens ha portat aquesta cosa positiva. No tot ha de ser negatiu. Ens ha portat aquesta nova plataforma i una nova manera d'interactuar amb el públic.
Una molt bona eina. Tafanegeu a museuobert.cat i trobareu tot aquest immens catàleg d'aquests 24 museus que, com Vinzeum, s'han sumat a la proposta. Jordi Ferrer, gràcies per descobrir-nos avui aquest projecte i, si et sembla, acabem amb el Red Wine de Jack Johnson.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Fins aviat. Everybody's made a clay. That's what they used to say. Truth stepped on a saw. Everything there was big and small, just little crying robots. Program me, I wanna win the race. I wanna find a place where the king locked up the princess. Jump the fence, drink a little bit. Red wine, mistakes, apology. And a song. Red wine, headaches, mythology.
Així arribem a 11:45, última cita amb l'actualitat. Arriba el tercer flash d'aquest matí i després encara un parell de propostes de quilòmetre zero a la gent del detall. Now who's the king of the sky? Jupiter says, oh me, oh my, oh why? His name always changed.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Calafell aprova el protocol contra les violències sexuals en espais públics d'oci. El ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat el protocol contra les violències sexuals en espais públics d'oci al municipi. És un document que defineix les estratègies i les eines per combatre la violència masclista en un dels contextos amb més impunitat. Arriba després d'una elaboració amb la implicació de diversos agents públics i privats i ha rebut llum verda per unanimitat de totes les forces polítiques de la corporació. Una de les accions principals del protocol ha estat i és la implementació dels punts lila a les festes populars de Calafell, que es va engegar amb molt bona acollida tot just abans de la pandèmia. En aquest sentit, el protocol defineix el disseny d'aquests espais, la formació de les persones que els han d'atendre i fins i tot el treball d'equips itinerants en els actes en què s'apliqui el protocol. El document proposa mesures novedoses com la contractació d'espectacles respectuosos amb la igualtat i la diversitat sexual i que no facin cap apologia d'aquestes violències. A més, es procurarà aconseguir el compromís dels artistes o intèrprets que actuïn al municipi de no fomentar o emparar aquestes actituds des de l'escenari. L'alcalde d'Olèrdola espera del proper govern de la Generalitat estabilitat i operativitat. L'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, ha agraït a la ciutadania el seu civisme durant la jornada electoral d'aquest diumenge. L'alcalde ha posat l'accent en que, dins del context excepcional que vivim per la pandèmia, la jornada es va desenvolupar al seu municipi sense incidències rellevants i amb la ciutadania respectant les mesures de seguretat i d'higiene fixades en les seus electorals. Per fer possible el bon funcionament de la jornada electoral, des de l'Ajuntament s'havia treballat per garantir el compliment dels protocols que permetessin una votació segura en els tres espais. En clau política, l'alcalde espera del proper govern de la Generalitat estabilitat i operativitat. I és que, segons Ramírez, els municipis es troben que alguns assumptes estan encallats per falta d'interlocució clara a la Generalitat. Torrelavit fixa els contenidors perquè els senglars no els tombin. A partir d'ara, els senglars ho tindran més difícil per tombar els contenidors de Torrelavit perquè l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf han instal·lat un sistema de fixació als contenidors de brossa orgànica perquè aquests no els puguin fer caure i quedin les deixalles escampades per terra. En els últims mesos, la presència dels senglars als carrers del poble ha esdevingut un problema sobretot per la gestió de les escombraries i perquè provoquen destrosses a les places, parcs i jardins públics. Per això, a finals de gener, l'equip de govern va posar-se en contacte amb la Mancomunitat per trobar una solució a aquest problema. El sistema instal·lat permet fixar els contenidors al carrer i evitar que es puguin tombar. L'alcalde, Manuel Reventós, confia que aquest nou sistema de fixació podrà solucionar de forma provisional el problema que han generat els senglars i les molèsties que se'n deriven. I acabem explicant-vos que el cicle Platea del Casal de Vilafranca comença aquest dissabte tornant a parlar de la guerra i els conflictes. El gerent de la societat La Principal, el Casal, ha presentat la segona edició d'aquest cicle que presentarà durant els propers tres mesos tres propostes culturals centrades en parlar dels conflictes i les guerres. Salvador Casals ha recordat que la primera edició del cicle es va haver de suspendre el mes de març del 2020 a causa de la pandèmia. Precisament ara es reprendrà el cicle amb aquella obra que no es va poder veure el març passat, Maleïdes les guerres. Casals explica que en aquesta edició, encara en situació de pandèmia, s'ha volgut adaptar el format intentant mantenir l'esperit d'espectacle de petit format i de proximitat. S'ha canviat l'espai de la sala 1 per portar els espectacles a la platea del teatre, tot col·locant els espectadors en un semicercle al voltant de l'escenari. Aquesta primera proposta es podrà veure aquest dissabte a les 8 del vespre, les següents seran el dia 27 de març, amb els darrers dies de la Catalunya Republicana, i el 10 d'abril, amb Isabel, 5 hores.
Penedès en xarxa.
Passen 7 a 12. Arrenquem el darrer bloc del programa que, com cada dimecres, dediquem a oferir-vos propostes de quilòmetre zero. Un agent del detall que avui encetem a Ràdio Sant Sadurní. Eli, què ens proposes?
Doncs el que proposem, aquesta primera proposta de Gent del Detall pel cap de setmana, és una orientació en família que ens du l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia. Aquí, a fer-vos una proposta de cap de setmana diferent aquí a Sant Sadurní.
Ara ho dèiem, orientació en família, aquest dissabte, dia 20 de febrer. Explica'ns una miqueta en què consistirà.
Doncs mira, és un recorregut que hem muntat per als voltants del municipi i consisteix en buscar fites, buscar unes marques taronges i blanques on trobarem una pinça i tindrem un mapa, les haurem de localitzar i segellar en el full de control. Tot això és sense temps, no és una competició, això és la idea, està feta perquè tant famílies, nens ho puguin fer, com a un nivell més esportiu es pugui fer, ja sigui corrents, en bicicleta. Bàsicament és fer una activitat diferent al municipi, esportiva, a l'aire lliure, sense la presència de la Covid, fer alguna cosa diferent.
Sortides, Oriol, des de les 9 del matí.
Sí, començarem a les 9, de 9 a 1 es fan sortides, es fan cada 10 minuts per al tema de seguretat de la Covid. I la idea és que els grups han de ser grups bombolla o famílies, fins a 6 participants. D'aquesta manera seguim les normes de seguretat que estan
vigents.
Que estan vigents. I això és això, es manté la distància. Hem comprovat amb altres curses que hem organitzat que els grups no s'acaben trobant, aleshores realment està molt ben repartit. I hi ha opció de fer dos recorreguts, un curt d'uns 4-5 quilòmetres i un llarg d'uns 9-10 quilòmetres.
Mm-hmm. Ho dèiem, no? Sortiran a partir de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, des d'on se surt?
El punt de sortida serà a la plaça Lluís Companys, al costat del parc, mm-hmm. el parc infantil. Allà serà l'inici. Nosaltres, quan la gent fa la inscripció, ja enviem tota la informació dels protocols a seguir i de l'inici que els hi toca, és a dir, del punt de trobada que serà aquest, i de l'hora que els hi toca. Aleshores demanem que la gent vingui just a l'hora que se'ls ha donat per això, no? Perquè no es trobin diferents grups. Igualment, en aquesta plaça hi ha molt d'espai, per tant, no hi hauria problema. Un cop ens toca, és la nostra hora, posem les 11:15, doncs allà expliquem una petita explicació de com orientar-nos, com funciona el recorregut, i ja lliurement es fa l'activitat. Sí que demanem és que quan s'acaba l'activitat passin un altre cop al punt de control per verificar que tot ha anat bé, que s'han trobat totes les fites i ja està, fer un feedback.
Com comentaves, important, no?, aquesta mesura de grups bombolla, petits grups, no?, i una activitat, òbviament, adreçada a famílies, però que també la gent que ens estigui escoltant i que pensi, ostres, doncs jo no tinc nens, doncs també poden anar.
Sí, i tant. O sigui, per això hem fet dos recorreguts, un curt i un llarg. Les famílies poden fer, i gent esportiva, gent que vulgui passejar, que vulgui fer alguna cosa diferent al municipi, pot fer qualsevol de les dues rutes. És ganes de moure'ns, no?, ganes de fer alguna cosa diferent, i animem a tothom a participar.
En quant de temps es fa aproximadament? Sempre hi ha algú que és més ràpid, algú que és més lent, depèn
Clar.
També quanta gent hi vagi, no?
Clar, tot dependrà, no?, si anem caminant o anem en bicicleta, dependrà d'això, no? Més o menys posem entre una hora, dues hores, més o menys depenent del grup. El bo d'això és que no hi ha pressa, per tant, qui vulgui fer-ho més competitiu o més entrenament, no?, pot servir com a entrenament, doncs pot anar més a fer temps, anar més per feina, i altres participants segur que voldran anar més a passejar, a passar el dia tranquil·lament, per tant, hi ha cabuda per tothom.
Important també, sobretot, com ens hem d'apuntar, com ho hem de fer, si ens interessa, la gent que ens estigui escoltant, que li interessi venir aquest dissabte a fer aquesta orientació en família, com ho ha de fer per apuntar-se?
Simplement escriure'ns un mail a oriol.orian@gmail.com, oriol.orian@gmail.com, o enviar-nos un WhatsApp o trucar-nos al 690818687. I res, tenim el marge de dijous, divendres, per apuntar-nos, per poder preparar bé el material, els mapes i demés. I res, té un preu de 5 euros per joves i adults a partir de 14 anys i per infants 3 euros. És un preu popular de...
Una activitat, Oriol, abans ho deies, i també hem vist a través de les xarxes socials vostres, que heu fet altres municipis.
Sí, tot va començar a Bellvís, un municipi de Lleida, municipi de 2.000 habitants, que bueno, ho vam proposar, no?, pel tema del Covid, gent del municipi que volia sortir o que volia fer coses diferents, que estava ja desesperada, no?, com tots, i vam proposar aquesta alternativa i la veritat que es va agafar superbé, la gent encantadíssima, i a partir d'aquí vam començar a proposar altres municipis, al principi municipis més petitons, i hem fet el salt, no?, aquí sense dormir. El dia següent tenim Vic, per tant, bueno, anem agafant força, i ja que no ens deixen, pues, anar-nos enlluny a treballar a les muntanyes i demés, doncs hem trobat aquesta alternativa, que a nosaltres també ens va bé per anar aguantant com es pot, no?
I què tal estan en aquestes experiències prèvies, com han anat?
Pues molt bé, la veritat que, ho dit, la gent supercontenta, molt motivada, li agrada molt. Sí que és veritat que hem de pensar que no és una ruta d'orientació de competició, per tant, no hi ha numeració, no hi ha punts. El mapa és diferent als de rutes d'orientació oficials, perquè clarament l'ha de poder entendre tothom, però alhora no és fàcil, perquè hi ha molta informació que està treta. Aleshores, hem de saber interpretar bé el mapa, no? I la gent sí que és veritat que, bueno, molta gent ve i no acaba de conèixer, no?, com funciona l'activitat i tal. Una explicació de 5 minutets, s'entén perfectament i ho gaudeixen molt. És, bueno, no, el feedback és molt positiu, així que estem molt contents i a nosaltres ja ens agrada, no?, el tema orientació entre dins dels guies de muntanya, no?, de les nostres activitats del dia a dia. Per tant, està bé, si ens agrada la muntanya, doncs podem practicar amb això, no?, orientar-nos i ja, quan ens deixin moure'ns, ja fer excursions i tal, amb un mapa.
I Oriol, aquí a Sant Sadurní, quin feedback us està donant la gent? Hi ha ganes?
Hi ha ganes, ja tenim molta gent apuntada, animem a fer les inscripcions ràpid perquè ja comencem a tindre bastantes hores ocupades. Per tant, molt, molt bé, o sigui, ha agafat molt bé, hem fet una miqueta de difusió, hi ha diverses entitats que ens han ajudat, per tant, molt agraïts i molt contents.
Potser ja és una manera de que es quedi aquesta activitat, adaptant-la a altres llocs del municipi també. Una bona manera, no?, de conèixer l'entorn, ara que ens ha donat per conèixer l'entorn, perquè no podem fer una altra cosa, doncs és una bona manera de fer-ho i de fer-ho amb tota la família.
Clar, és una opció. Potser l'any que ve, quan la cosa estigui millor, ho tornem a proposar i ho acabem fent i ho fiquem com a dia a dia, no? De fet, els municipis on hem estat ens han dit que volen que això continuï, no? Que un ens va dir que d'aquí 2 setmanes torneu a vindre i tornem a organitzar alguna cosa així, no? Aleshores, sí, hi ha aquesta opció. A veure com va la cosa, a veure si... Però realment nosaltres estem encantats de poder-ho fer, de poder fer alguna cosa, d'ensenyar una modalitat que no es coneix tant, com el tema de les rutes d'orientació, curses d'orientació. Aleshores, bueno, molt, molt contents.
De vegades tendim a pensar, hi ha molta gent que pensa, no?, que l'orientació és com un joc, és més pels nens, però que també hi ha molta gent adulta que en fa i en fa més competitivament, no?
Sí, de fet hi ha les curses d'orientació en competició, que hi ha una lliga. Aquí tampoc, no sóc expert en aquest tema, per tant, espero no equivocar-me gaire, però bàsicament hi ha com una associació que s'encarrega d'organitzar curses per tota Catalunya, de diferents modalitats, de fins a 24 o 48 hores de competició. Aleshores, hi ha adults que s'hi dediquen a això, de fet hi ha un equip de competició més internacional, per tant, hi ha molt de moviment. I per altra banda, per infants també hi ha moviment en curses més familiars, no? I per això hem volgut organitzar aquesta ruta, no tant de caire competitiu, que això ja n'hi ha molt, sinó més d'oci, més de fer una activitat diferent, ara que no ens podem moure, i que pugui agafar totes les edats, tant infants com adults, no? Amb infants ho hem fet amb petites pistes i hem afegit petits detallets, no?, que per un adult, doncs, potser no els hi farà falta. Aleshores, així poden, ja cabuda per tothom.
Oriol, per anar acabant, si et sembla, fem un petit resum d'aquesta activitat d'orientació en família que es farà aquest dissabte, sobretot com es poden apuntar, a partir de quina hora, els preus, el lloc de sortida, i així acabem fent rodonet per acabar.
Perfecte. Activitat d'orientació en família, dissabte 20 de febrer. És una activitat per famílies i grups bombolla fins a 6 persones. Si som més, doncs ens la podem apuntar amb dos grupets. Nosaltres els donaríem... fem les sortides esglaonades cada 10 minuts, per tant donaríem les dues sortides seguides. Dos recorreguts disponibles, el curt i el llarg. Curt d'uns 4-5 quilòmetres, llarg d'uns 9-10. Es poden fer tant caminant, corrents, com en bicicleta. Com hem dit, sortida esglaonada cada 10 minuts entre les 9 i la 1, per així que doni temps a acabar l'activitat d'unes 2 hores, una hora, 2 hores, per ja després anar a dinar tranquil·lament. El preu, 5 euros joves i adults a partir de 14 anys, 3 euros infants, i per apuntar-se hi ha el mail oriol.urian@gmail.com o el 690818687, ja sigui per WhatsApp o per trucada. I tindríem fins al divendres per apuntar-nos.
Doncs perfecte, tothom qui li interessi ja sap com pot contactar amb vosaltres per venir a gaudir d'aquesta orientació en família aquest dissabte. Oriol, un plaer tenir-te amb nosaltres i ens veiem ben aviat.
Un plaer també i ens veiem dissabte dia 20.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
I seguim amb música, presentant a dues veus el nou talent show de TV3, perquè darrere seu hi ha la productora Incís Films, de la qual n'és CEO el penedesenc Guillem Querol. Guillem, molt bon dia.
Molt bon dia.
A dues veus juga a dues bandes, justament, a la tele tradicional, on s'estrena aquest dijous, a TV3, i també a les plataformes digitals, on prèviament es penja el concert. Explica'ns aquest format tan nou.
Bueno, es penja, no. Es fa en directe el concert, que és la innovació, de fet, del format aquest.
És streaming?
Sí, de streaming, de streaming. És un programa que és transmèdia, però hem fet el talent show una mica reinventant el format, és a dir, fent-lo al contrari de com s'havien fet sempre els talent shows, que és explicant al guanyador abans que comenci. Sona una mica com diferent, que de fet ho és, i de fet aquest és l'encant i és la gràcia de tot el programa. El programa comença els dijous a la tarda, mentre es pon el sol, surt un enllaç a les xarxes socials de TV3, de Catalunya Ràdio, de l'ISEC i d'un cantant concret, on es diu d'aquí una estona Betlo Dergues, per exemple, farà un concert des d'un lloc desconegut dins de Catalunya. Llavors, la gent es connecta a través del YouTube de TV3, de l'Instagram i del 3 a la carta, i veuen, per exemple, va ser el cas de la setmana passada, la Betlo Dergues, a dalt d'un llaüt, a Port Lligat, cantant un concert, i al final d'aquest concert li apareix al seu costat una persona que el públic desconeix, que canta una cançó amb ella. Canta aquesta cançó amb ella, i quan s'acaba el programa, diem, si voleu saber més coses de com és que la Maria Tal està cantant aquí amb la Bet, mireu el programa la setmana que ve a TV3. I llavors, quan la gent mira el programa a TV3, cada dijous després del Polònia, veiem com aquesta persona ha arribat a ser la segona veu de la Betlo Dergues en aquest concert.
Per tant, aquest dijous ens mostrareu tot el procés de selecció i la final entre els dos candidats més ben posicionats, com acaben escollint un dels dos i finalment pot cantar, que és el que ja hem vist a xarxes, no?
Això mateix. Aquest dijous el que veurem a TV3 serà un càsting inicial de més de 100 persones, després queden 8 finalistes i d'aquests 8 finalistes n'acaben quedant 2. Aquests dos són els seleccionats, i durant una setmana fan un recorregut preparant-se aquesta cançó que han de cantar amb el cantant concret. En aquest cas, la Betlo Dergues, que sembla que sortirà aquest dijous. Primerament, amb unes proves de veu, amb un coach, amb una experiència, en aquest cas, amb una amiga directa de la Betlo Dergues, que també és cantant. Ell, durant tota la setmana, van practicant la cançó i anirem veient com la van practicant i amb qui la practiquen, i finalment veurem com arriben en aquest lloc inhòspit, que en aquest cas serà el Port Lligat amb el Cadaqués, com practiquen la cançó conjuntament amb la Bet, i al final la Bet com decideix qui és la persona que guanya.
I aquests cantants no professionals han pogut escollir el seu ídol, el seu cantant?
Sí, 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 hem estat durant uns mesos que ens enviaven tot de vídeos, cantant ells, d'aquí a la productora, i nosaltres fèiem una primera selecció d'aquestes persones. Llavors, un cop fèiem aquest primer buidatge, els vam convocar durant dues jornades en un teatre on fèiem aquest càsting seleccionant quines persones entraven i quines no.
Els concerts sempre seran en un espai emblemàtic? Heu començat amb aquest llagut a Port Lligat, seguireu aquesta línia?
Sí, tots seran en espais emblemàtics i icònics de Catalunya. Tots estan pensats en que siguin molt espectaculars, en que no deixin indiferent l'espectador. Hem buscat 6 espais de la geografia catalana repartit entre les províncies, perquè evidentment busquem que tot Catalunya sigui representat, i també que estigui representat una geografia que sigui diversa però sempre molt, molt espectacular i que vagi molt en consonància també amb els cantants. El que hem buscat és que els cantants també sentin còmodes pel seu estil musical en el lloc on estan tocant.
A banda de la Bet Rodergues, quins altres grups o cantants aniran sortint a Dos Veus?
Mira, doncs aquest dijous surt la Bet Rodergues, el dijous que ve surt Gertrudis, el següent dijous surt Roba Estesa, el següent 31 Fam, després surt la Judit Nederman i crec que els he dit tots ja, no?
Deixo... Doctor Prats, els has dit?
Si me'n deixo algun. I Doctor Prats,
i Doctor Prats
m'he deixat.
Aquesta proposta, que trenca motlles, comença una mica pel final, ha estat seleccionada en una convocatòria a la qual us vau presentar, que va llançar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que justament buscava això, no? Formats innovadors, diferents, en matèria audiovisual.
Bueno, buscava formats innovadors, diferents, però també que la cultura hi tingués un pes molt essencial en el programa. És a dir, no només que fossin formats innovadors, diferents, que tinguessin molt en compte la part transmèdia, la part digital, a la part de les xarxes socials, és a dir, que englobessin que la televisió no només és el lineal, aquest era un pes molt, molt important, però també, sobretot, que la cultura hi tingués un pes molt, molt essencial, sobretot per la voluntat que té la Corporació Catalana de Mitjans, conjuntament amb l'ISEC, que és l'Institut d'Indústries Culturals que té la Generalitat, de fer una promoció del món cultural, que en aquests últims mesos ho han passat tan, tan malament. En el nostre cas, vam decidir apostar per la música i per la música en directe, que era una de les qüestions que nosaltres volíem posar en valor i volíem posar en relleu. De fet, d'aquí, el fet de muntar aquests concerts en streaming des de casa, perquè les persones puguin, com les vivències, com si estiguessin visquent el concert, però no estan físicament, però sí que poguessin veure i sentir una mica el que se sent quan estàs en un concert.
I no només poseu el focus en els cantants, en els músics, sinó que es veu tot el sector representat àmpliament, no? Tots els que juguen un paper en el món musical quan hi ha un concert en marxa.
Sí, això ho veurem al llarg dels 6 capítols. Veurem també que visitem sales de concert, veurem que visitem sales de gravació, veurem que visitem totes aquelles persones que participen en la creació musical. També veurem que surten artistes que complementen l'artista principal, és a dir, La gràcia d'aquest programa era posar de relleu tot un sector que ha estat passant francament malament durant aquesta llarga pandèmia i que a dia d'avui encara ho estan passant malament, i també reivindicar el sector de casa nostra. És a dir, el que veurem és que és un contingut íntegrament en català, cantaran només cançons en català, i que els grups que hem escollit sí que són grups de primera línia, sí que són grups famosos, però són grups de casa nostra, que era una de les qüestions que des del primer moment vam plantejar a l'hora de presentar el nostre projecte.
Quina incidència ha tingut aquest primer vídeo, aquest primer concert de la Bet Rodergues?
Va anar molt bé, perquè també pensem que és una infraestructura tècnica que no és fàcil, és a dir, que tenim més de 7 càmeres, 5 drons, que s'està fent el programa en directe. De fet, el programa s'estava emetent des de dintre del barco i des del barco s'envia la freqüència a TV3, que TV3 el punxa a les seves xarxes socials, a YouTube, el que és la carta, i a l'Instagram. És a dir, a nivell tècnic va ser un repte i com a repte nosaltres estem contentíssims, contentíssims, contentíssims. És a dir, es pot anar a YouTube de TV3 i el podeu veure, i a dia d'avui és la que aporta més de 1.000 reproduccions només amb el YouTube, però en directe pel 3 a la carta i per totes les xarxes socials. Si no m'erro, fa uns dies ja havíem superat les 20.000 i pico visualitzacions d'aquest primer concert.
Guillem Querol, felicitats per la iniciativa. Us desitgem molts encerts i gràcies per explicar-la avui al Penedès en Xarxa.
A vosaltres, moltes gràcies. Sempre estem contents que ens convidin. I al Penedès, ja que nosaltres ens reivindiquem que som una productora d'aquí al Penedès, tant la productora com la nostra agència de comunicació, Gin, estem al Penedès, treballem pel Penedès i com que som fills d'aquí, sempre és agraït que ens convidin els mitjans d'aquí.
Un plaer, i si et sembla acabarem escoltant aquest concert, aquest primer concert de dos veus amb Bet Rodergues des de Port Lligat. Fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé.
I jo no em desespero, i jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els somnis floreixen, l'esperança es fa gran i la sento constant. Jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu, per volar més amunt. Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu, que tremolin els arbres. Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu, per anar molt més lluny. Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu. Oh, 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 oh.
En Bet i la Carlota, la guanyadora d'aquest primer espai del concurs, i aquest que tremolin els arbres, ens acomiadem avui. Fins demà, adéu-siau.
Formen part del món.